Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Primeres mobilitzacions contra la sentència del Suprem. Un centenar de persones s'ha concentrat a la plaça de l'Ajuntament a mig matí. Els centres de primària han funcionat avui amb serveis mínims i les grans mobilitzacions s'esperen per aquest vespre. Hi ha convocades concentracions a les 8 del vespre al davant de tots els ajuntaments del país. És el tema d'obertura en aquest butlletí. És el tema que marca també especialment la jornada d'avui. Però hi ha altres titulars que ara mateix us avancem. Els candidats d'Esquerra Republicana per Catalunya a Girona al Congrés i Senat han passat per l'Escala en precampanya de les eleccions del 10-N. Això era ahir, al migdia, i a punt de conèixer la sentència feien un crit a la mobilització, tant ciutadana com institucional. També aquest cap de setmana la CUP ha llançat un crit d'alerta contra la llei Aragonès, que qualifica com una porta oberta al vampirisme empresarial en serveis públics com l'educació, la sanitat o serveis socials. Aquest cap de setmana ha començat la temporada de venda de castanyes amb una bona xifra. En un sol cap de setmana se n'han venut 170 quilos. S'espera que les vendes siguin bones, ja que són diners que ajuden a mantenir les seccions de l'entitat. Resultats esportius del cap de setmana. Guanya el primer equip del futbol 3-1 sobre el Mollet. Guanya el sènior masculí de bàsquet de 19 punts a la pista de Salt. Perden el femení de bàsquet de 23 a Caldes de Malavella i el tenis de taula del Ser, el de Superdivisió. Primer partit a casa, primera derrota a casa. 0-4 contra el Cajasur de Priego, Còrdoba. A l'agenda d'activitats, actes a la biblioteca, grups de lectura de teatre, de novel·la, xerrada informativa sobre el càncer de mama i recital poètic, però també una excursió del Port de l'Escala passant per Planasses fins a arribar a Cala Ferriol, presentació de llibre dissabte a Vitela i caminada solidària nocturna contra el càncer de mama. El temps posa punt i final a l'actualitat d'un dilluns ennuvolat que acabarem amb pluja i tempesta. Demà dia molt més clar i fresc. Ara us deixem amb el Far, segona hora d'aquest magazín dedicat al món marítim, al litoral del nostre país, un magazín que elaborem conjuntament Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Delta de Deltebre i la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar. Un magazín avui també molt marcat per la sentència del Suprem contra els processats pel cas del procés i del referèndum per a la independència. Magazín, a les 6 l'actualitat local, l'informatiu que ens toca de més a prop, més els esports, zona mixta, i a les 7 una ullada a l'actualitat del país. Amb el Next Vespre i les veus de l'Ali Giné i Montse Manent. Un Next Vespre avui també molt marcat per quines conseqüències està portant, quines mobilitzacions, com es troba el país a hores d'ara, sobretot arrel de la sentència del procés. Després del Next Vespre, a les 8, els musicals en Ruta 66 i Mixtures. Les reemissions a partir de les 11, amb la segona passada del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local i altra volta als esports. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Aquí 5 minuts de la tarda, seguim al Far i com hem fet la primera hora de programa, ens aturarem 5 minuts en rebuig a la sentència que condemna els nostres representants empresonats, els presos polítics, i vulnera els drets més fonamentals de qualsevol ciutadà que visqui a l'Estat espanyol.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs ja hi ha una persona detinguda a l'aeroport del Prat. Els Mossos d'Esquadra han detingut a una de les persones que es concentraven en aquest punt de la geografia, en aquest equipament important i estratègic del país. Veurem per quin fet l'han detingut. I hi ha, hi ha situació de fum. I dic situació de fum perquè, segons els manifestants, els Mossos han llançat pots de fum a l'interior de l'aeroport i, en canvi, des d'alguns mitjans s'informa que els Mossos diuen que el qui ha llançat el fum han estat els manifestants. Per tant, uns diuen que els uns diuen que els altres. En tot cas, el fet és que pots de fum i fum a l'interior de les terminals, d'alguna terminal de l'aeroport del Prat a Barcelona. Per tant, sembla que comença a complicar-se la cosa. Veurem si som capaços, i aquesta és la crida que fem des d'aquí, si som capaços de fer la resistència social i pacífica, tot lo sonora que vulguem, però sobretot que sigui pacífica. El que no hem fet en aquests darrers 2-3 anys no ho fem en una tarda. Per tant, intentem resistir, intentem manifestar-nos, intentem fer-nos sentir, fer sentir la nostra veu i el nostre parer, el nostre rebuig i la nostra indignació, però sempre sense utilitzar la violència i evitant que ningú al nostre entorn la utilitzi. Curiós el missatge que des de les xarxes socials també difonen ara mateix els Mossos d'Esquadra, que diuen, en relació a les concentracions que s'estan produint arreu del territori, és important que, per seguretat, els concentrats segueixin les indicacions policials. Home, tampoc, no ens passessin pas. És a dir, una cosa és que siguem pacífics, una altra cosa és que siguem burros. I és evident que la gent vol persistir en la seva voluntat de fer sentir el seu parer. Estarem amb vosaltres fins a 6 en punt de la tarda, escoltant valoracions i informacions que poden ser útils, per exemple, amb el que acabem d'explicar.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I és que, si heu d'anar a alguna de les concentracions, podeu trobar-vos que s'us identifiqui i fins i tot, com ha passat aquesta persona, que s'us detingui. Qui són els drets que no es poden vulnerar en cas de que s'us demani identificació o que s'us porti a comissaria? Doncs volem preguntar-li, i per això tenim al telèfon l'advocat Andrés García, advocat de l'entitat lafede.cat, que han fet públic un manifest explicant i donant la informació de què han de fer els detinguts identificats. La FEDE, entre altres entitats, són els que han fet públic aquest manifest. El saludem. Andrés García, advocat, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Una guia bàsica per tenir clars quins són els nostres drets i fins a quin punt ens poden, d'alguna manera, demanar dades en cas de detenció. A grans trets, què és el que ha de passar, què és el que s'ha de garantir en un moment de concentració, de mobilització, de manifestació, quan ve un agent uniformat de la policia i ens demana que ens identifiquem?
A veure, en primer lloc, el que s'ha de garantir, el primer que s'hauria de veure en quina situació es fa i es demana aquesta identificació. De policia ens demana la identificació, ens hem d'identificar, però ens hauria d'explicar el motiu pel qual s'està identificant.
Identificar què significa? És a dir, identificar significa donar-li el teu DNI. Quines dades hem de facilitar?
Bueno, bàsicament suposa donar el nostre document d'identitat. En cas de tenir-ho, pot ser el carnet de conducció o el passaport. I, d'alguna manera, el que hem de facilitar simplement pues, és el que posen aquest tipus de documents. És una manera de que puguin saber qui és.
Nosaltres podem demanar a la gent que s'identifiqui i de quina manera?
Efectivament, hi ha l'obligació de que vagin identificats, llavors pot ser que simplement es visibilitzi el número d'identificació policial, el que normalment en situacions d'ordre públic només el porten a l'esquena, estem treballant perquè també el tinguin per davant, i en tot cas se pot demanar si entenem que hi ha hagut pues, algun tipus d'irregularitat o pues, si ho demanem i no ho donem, sempre podem intentar fixar-nos per Tàrrega farà aquest número un cop se doni la volta, i si no podem fer el de la gent en concret, pues podríem, pues, per exemple, el de la furgoneta que ha baixat seria una manera d'identificar en el cas que es produeix alguna irregularitat.
El telèfon mòbil és una eina que últimament s'ha convertit en molt important. Dues qüestions sobre el telèfon mòbil. Primer, podem enregistrar so o imatge de la nostra identificació? Una. I dos, ens poden prendre el telèfon mòbil?
Per un costat, efectivament, es pot enregistrar en l'espai públic el que es consideri estamparat i creït per el dret a la llibertat d'informació. I després, no es pot, si no hi ha una ordre judicial, accedir als telèfons mòbils de ningú.
Correcte. Imaginem-nos que no només ens identifiquen, sinó que, a més, ens detenen o ens retenen, que és quan t'agafen i et porten cap a comissaria. En aquests casos, pregunto, ens han de llegir uns drets, com veiem a les pel·lícules, ens poden emmanillar, què podem fer i què podem exigir?
Bueno, són dues situacions diferents. Per un costat està la retenció, que ho seria efectes d'identificació si la persona no porta cap una identificació a sobre, i seria un trasllat a comissaria només per poder-se identificar. Mm-hmm. Una detenció hauria de ser remarcada perquè hi hauria indicis d'haver comès algun tipus delictiu, i llavors en aquest cas, pues, efectivament, des del moment en què se produeix aquesta privació de llibertat, s'ha d'explicar clarament per què i s'ha d'explicar quins drets que hi ha durant la detenció, efectivament.
I aquests drets i el motiu de la detenció ens la diu la gent en el moment de la detenció o normalment se sol fer a comissaria, se sol fer en el vehicle que ens trasllada a comissaria? Quan hem d'exigir això?
Hi haurien com dos, tres moments. El primer moment és el moment de la detenció, en el que s'explica que hi ha una detenció quan són els principals drets, després a l'arribar a la comissaria tornen a explicar i després es signen quan hi ha assistència lletrada, no? L'advocat quan hi ha una declaració en la que és recomanable no declarar en comissaria, pues llavors és en aquest moment que també tornen a elegir el drets que es té com persona detinguda.
Si hem rebut, si ens han fet mal, si des d'un cop que ens hagi pogut obrir una cella, per exemple, i que per tant estiguem sagnant, a senzillament cops a les cames que no ens han provocat res més que dolor, però que en tot cas sí que ha estat una agressió, sí que hi ha hagut un maltractament. Podem exigir que se'ns acompanyi a un centre hospitalari o la presència d'algun metge?
No, o sigui, aquí hem de veure, o sigui, al final el criteri per accedir a un metge té a veure amb, doncs, depèn de quina és la gravetat, o s'atén en el terreny per les unitats, diguem, d'ambulantes que estiguin desplegades, al final, doncs, és qüestió d'anar a un centre de mèdic, a l'urgència, i que se pugui atendre, no? Després, per poder denunciar els fets, en cas de que aquest tipus de la força fos il·legal, llavors és important, no? pues que això quedi constància en un part mèdic, i a partir d'allà pues, estan el servei, diguem, els telèfons gratuïts que hem generat pues, per donar assistència a persones que han viscut una situació de violència policial.
Ens poden prestar declaració sense la presència d'un advocat? Ens poden interrogar sense que haguem trucat un advocat? O tot això no. Ho hem de fer després de que haguem tingut dret a posar-nos en contacte amb un representant legal?
Sí, la qüestió està que en ocasions a vegades hi ha una distància entre el que és la legalitat i la realitat. Llavors, el que és recomanable és que no es tingui cap mena de conversa que no s'hauria de produir en cap agent de publicitat sense que estigui l'advocat o l'advocada de confiança de fins i present. I això és una cosa que és clau. Llavors, abans de fer la declaració a comissaria de manera formal i reglada, hi ha la possibilitat d'entrevista amb l'advocada, i allà li podrà assessorar sobre la conveniència o no de declarar a comissaria. Entenem sempre que per la falta de garanties, la rapidesa en la que es fa tot i que a vegades no es pot accedir completament a l'atestat policial, és recomanable no declarar en aquesta primera situació, a no ser que l'advocat o l'advocada vegi molt clar.
Per tant, molt important, ens quedem amb aquesta idea. Sobretot en el trasllat, no establir cap conversa ni cap diàleg amb cap agent de la policia que ens acompanyi, per molt simpàtics que es puguin posar.
Bueno, sobretot respecte al sex. No és una qüestió de no parlar de res, és una qüestió de dir de manera assertiva i tranquil·la que del fet únicament es parlarà o es podrà veure si es parla o no d'això davant de també l'advocat. Després la resta de converses que un vulgui o pugui tenir, pues ja depèn de cadascú, però sí que la recomanació és aquesta, evitar, si diguem, converses no reglades sobre fets.
Doncs són quatre pautes bàsiques de les moltes que conté aquesta guia bàsica de consells legals a l'hora de ser detinguts, identificats, portats a comissaria, coses, idees, conceptes que hem de tenir clars, drets que tenim i que hem d'exigir siguin respectats. Andrés García, advocat, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé.
A vosaltres.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
De fet, ens arriben notícies de que a l'aeroport del Prat s'estan escoltant els segadors. La gent s'ha posat a cantar l'himne de Catalunya i per tant, això ens fa posar la pell de gallina. Recollim valoracions del que s'ha dit aquest matí, del que s'està vivint aquestes hores i del que pot venir els propers dies. Jordi Oller, secretari nacional de l'Assemblea Nacional Catalana. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Sentíem amb atenció com la gent s'està concentrant a l'aeroport del Prat, com s'estan tallant vies i carreteres, l'AP7, per exemple, a Girona, com la mobilització és permanent i a diferents punts del país. Sí. Esperable, d'altra banda, també, no?
Sí, sí, sí que ho era, sí. Perdó, digues.
No, això. Com valoreu? Sentíem una primera valoració en forma de roda de premsa, però m'agradaria aturar-me, no? Com valoreu la sentència i el que pot esdevenir a partir d'ara?
Bé, per nosaltres aquesta sentència és com un posar sobre la taula quina és la resposta que l'Estat pot donar a la nostra, diguem-ne, petició de democràcia i de tenir-los la llibertat, per així dir-ho, no? Fins ara podíem estar dubtant de quina era la lectura que podria fer la judicatura, però ja la tenim sobre la taula. Per tant, aquesta sentència contra 9 companys innocents, absolutament, és una sentència contra tot un moviment, contra un dret universal que volem aplicar. Des d'aquest punt de vista, això no ho acceptarem mai de cap manera, i per tant, des de la nostra no violència i de la nostra situació de mobilització permanent, estarem absolutament en contra d'aquesta situació. La lectura del SAT ja la tenim i, per tant, no queda res més que reaccionar i dir que no acceptarem mai de cap manera aquesta circumstància davant de l'Estat, davant del món, davant de qui calgui, perquè vegi que aquest país té un conflicte i que s'ha de resoldre per unes vies que no són realment aquestes de càstig.
Per tant, estem vivint l'inici d'una mobilització permanent. És a dir, s'havia decidit aturar, en certa manera, les mobilitzacions aquests darrers anys, esperant aquesta sentència per no interferir en el procés. Ara ja es té la sentència, ara hi ha mobilització permanent arreu del país.
Efectivament, aquests anys que hem viscut últims ha hagut una espècie d'ambivalència, no?, entre mobilitzar-nos o d'anar a respectar quins són els anhels dels presoners polítics que teníem. No? Arribat a aquest punt, de l'Estat ja manifesta quina és l'opció, quin és el càstig que dona directament en aquests innocents i en aquest acte que vam fer de l'autodeterminació, ja no queda dubte. Per tant, nosaltres hem de sortir absolutament amb una mobilització massiva que esperem que sigui molt, molt compartida per demostrar, insisteixo, a l'Estat, al món, que aquest país no acceptarà mai una barbaritat com aquesta, no? Condemnar 99 anys i mig a 9 companys que no han fet absolutament res més que posar el dret d'autodeterminació sobre la taula, de permetre el diàleg, de permetre expressar drets, això no té cap mena de sentit i això tindrà una conseqüència que jo crec que a mig termini acabarà pagant l'Estat. És un gravíssim error que ha fet l'Estat i n'hem de treure rendiment d'això.
Ara fa una hora aproximadament parlàvem amb el president de l'Associació de Municipis per la Independència, el senyor Josep Maria Cervera, i que ens deia dues coses. La primera, que bé, ens mobilitzem, és a dir, animava la gent a mobilitzar-se, però també l'emplaçava a les urnes el proper dia 10 de novembre, a les eleccions. Jo li preguntava que per què no hi havia unitat d'acció i em deia que bueno, no havia estat possible, però que en tot cas la gent es manifestés a les urnes de les eleccions espanyoles. És aquest un camí?
És aquest un camí, és un camí compatible, diguem-ne així. No? La mobilització davant d'aquesta sentència ha de ser ja continuada, ha de ser permanent, ha de ser com sigui possible. Hem de demostrar al món, insisteixo, com he dit abans, que aquest país no acceptarà mai aquesta circumstància. Elements tàctics o conjunturals, com les eleccions espanyoles, que són les seves eleccions, el seu congreso, màxim aquesta minoria de bloqueig que podríem arribar a aconseguir, no, nosaltres no aconseguim doblegar els partits que ens representen o que volen representar-nos perquè facin una unitat d'acció que seria absolutament indispensable en aquest moment. Creiem realment nosaltres que aquestes mobilitzacions, aquesta resposta de país, acabarà fent convergir aquests partits i veuran clarament que la ciutadania necessita una determinada acció i ells s'han de possibilitar. Per tant, més que anar a titular, si em permets aquesta expressió, o a exigir, o a demanar, jo crec que la ciutadania ha de donar clarament quina és la resposta i els partits es veuran absolutament en la necessitat de seguir en aquesta línia i de donar una resposta política adequada al que havia succeït.
Ara tenim moltíssima gent mobilitzada, moltíssima gent concentrada en punts estratègics. Jo ara fa un moment feia una crida al seny, al sentit comú i a la no violència.
I així serà, i així serà. Aquest país és un país que sempre s'ha manifestat des de la no violència i això no canviarà. I si hi haguessin alguns elements que poguessin trencar-ho, nosaltres som capaços perfectament d'aïllar-los. Per tant, no s'ha de transmetre mai aquesta sensació de que el nostre moviment, per molt mobilitzador que aquest moment sigui, tindrà cap mena de brida violència. Han sigut ells que han volgut emmascarar això. Han sigut ells que han volgut donar aquesta sensació amb les últimes detencions dels companys del 23 de setembre. No va per aquí, ni anirà per aquí, la gent perfectament sap això. La nostra manifestació, la nostra mobilització mai serà violenta, molt al contrari.
El següent pas, finalment, saben quin serà, senyor Uller? És a dir, tenen clar que a què se'ns convocarà demà, demà passat,
sí.
Dissabte?
Nosaltres tenim una taula unitària entre els partits majoritaris i també les entitats i hem generat un marc de mobilitzacions unitàries al marge de tipus d'inerar altres plataformes que fan altre tipus de mobilitzacions. Les nostres, avui hi ha una concentració a tots els municipis del país per mostrar el rebuig clar i rotund en aquesta sentència. El dimecres, demà passat, començarem unes marxes, nosaltres que en diem marxes per la llibertat, que arrenquen de 5 punts concrets. Arrenquen de Girona, de Berga, de Vic, de Tàrrega i de Tarragona, que durant 3 dies, dimecres, dijous i divendres, arribaran finalment a Barcelona. I a Barcelona ens concentrarem tots, a més serà un dia de vaga general, els sindicats van convocar vaga general pel divendres, i aquell moment serà el moment final d'aquelles marxes, i acabem, doncs, d'alguna forma, manifestant realment entre tots plegats el rebuig per aquestes circumstàncies. Esperem que sigui una mobilització de país, que la gent se senti interpel·lada, que la gent pugui...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Posa el dia llarg de sorpreses constants, de petits instants. Algun d'ells potser serà un gran record quan siguis més gran. Relaxa els ulls inquiets, escolta el vaivé d'aquesta cançó. Endinsa't el son per somiar, obre't a la nit des del teu son blanc. Els teus ulls petitet, obre el teu somiari, deixa el teu saxo de fira, tot un solo per tu. Deixa que et posi als peus els teus vermells patinets i corre més ràpid i arriba primer. Deixa que el sol tingui cara amb la boca somrient, la que tu sempre pintes els dibuixos teus. Salta pels núvols i llams, vestit d'espasa i barret, creu-te el que vulguis que et doni la nit. Bona nit, bona nit, bona nit. Descansa petit, que demà serà una caixa per encetar, per descobrir, per viure les coses de prop, per prendre's la vida com el millor joc. El teu coixí escoltarà el son i el silenci rebrà algun desig teu perquè demà el treguis el sol i en facis binocles per saber del món.
Tanca els teus ulls, petitet, obre el teu somni a la nit. Deixa el teu saxo de fira, toqui un solo per tu. Deixa que et posin els peus els teus vermells patinets i corre més ràpid i arriba primer. Deixa que el sol tingui cara amb la boca somrient, la que tu sempre pintes els dibuixos teus. Salta pels núvols i llamps vestit d'espasa i barret i creu-te el que vulguis que et doni la nit. Tanca els teus ulls, petitet, obre el teu somni a la nit. Deixa el teu saxo de fira tot i un solo per tu. Deixa que et posin els peus els teus vermells patinets. I...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis. Ara hem arribat a dos quarts escoltant el senyor Ullé, en Jordi Ullé, secretari nacional de l'ANC, explicant doncs això que a hores d'ara el més immediat que tenim són aquestes marxes convocades per sortir de 5 punts diferents aquest proper dimecres i que acabaran el divendres en una gran manifestació, una jornada de vaga general. De fet, la vaga general la convoquen bàsicament la intersindical Diakatat. Volem parlar amb l'Assumpta Barbens, que és secretària general de IACATAC i portaveu d'IAC. Assumpta, molt bona tarda i benvinguda.
Molt bona tarda. Sí, avui parlo en nom de la Intersindical Alternativa de Catalunya, que és qui convoca la vaga com a sindicat d'àmbit de Catalunya.
I que ara fa unes hores feien públic un comunicat posicionant-se sobre precisament la sentència i, evidentment, un posicionament contrari al que ha dictat el tribunal.
Sí, exacte. Nosaltres, des del principi i de la nostra creació, hem estat pel dret a l'autodeterminació. Entenem que el referèndum que es va celebrar no és delicte, sinó al contrari. És un dret que tenen els pobles a decidir el seu futur i per tant, nosaltres defensem la celebració d'aquest referèndum i totes les seves conseqüències.
De fet, fan un recordatori de totes les actuacions, totes les insídies, tot el que ha anat passant durant aquests dos anys, començant pel referèndum, però posteriorment les càrregues policials, fins i tot la situació social del país, no?, a través de, bueno, dels desnonaments i d'aquesta crisi de valors i econòmica a la qual hem estat sotmesos, per d'alguna manera explicar i justificar el seu posicionament.
Sí, nosaltres fem una convocatòria de vaga laboral per tota la situació que hi ha al país, com tu deies, d'injustícies, de desigualtats socials. Creiem que hi ha moltes coses sobre la taula que cal canviar. També recordem que el dia 19 nosaltres estarem a la gran manifestació contra la llei de contractes de serveis, la llei que en diuen de les persones, per denunciar una privatització encoberta de serveis públics. Perquè nosaltres, com a sindicat majoritari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, defensem els serveis públics per sobre de tot, perquè creiem que és el que pot donar una garantia de drets socials i laborals per a tothom.
Una vaga, la del divendres, en la qual vostès estan com a convocants únics. Ho dic perquè els altres dos grans sindicats, UGT i Comissions Obreres, no s'hi han afegit.
No, de fet, ja tenia el principi que probablement no s'hi afegiríem. També convoquem amb la intersindical CCC, som les dues intersindicals d'àmbit de Catalunya que convoquem aquesta vaga, ja dic, per una Catalunya més justa, més plural i per uns drets socials i laborals contra la repressió social, sindical i a tots els àmbits que estem patint en els darrers anys.
Inicialment la vaga era convocada per aquest passat divendres, esperant la sentència van decidir posposar-la i de fet lliga i es coordina perfectament amb les activitats i les mobilitzacions convocades per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, aquestes cinc marxes que han d'acabar a la ciutat de Barcelona i que d'alguna manera confluiran el dia de la vaga general. Per tant, serà un moment en què el món obrer podrà expressar-se de manera unànim.
Sí, nosaltres pensem que sense el món obrer, sense la classe treballadora, no hi haurà llibertat, no hi haurà una lluita real i un canvi social just. Per això hem convocat la vaga general, també dins d'un conjunt global de mobilitzacions que, com tu molt bé has dit, culminen amb la vaga general i la manifestació que es farà, com amb tota jornada de vaga, que informarem demà la roda de premsa que realitzem per explicar-ho.
Per tant, demà, crec que és a les 11 del matí, si no vaig errat, al matí hi ha prevista aquesta roda de premsa en la qual vostès donaran més dades sobre la convocatòria d'aquesta vaga general, a la qual està convocat tothom, arreu del país,
sí.
De tots els sectors.
És una vaga general que està convocat tots els sectors i tota la població de Catalunya. I que esperem que tingui un seguiment multitudinari com a jornada de vaga, no només de mobilització, sinó també de vaga per deixar de treballar cada un en el seu centre de treball.
Finalment, deixem fer-li dues preguntes sobre el comunicat. Som dels pocs que recorden l'anomalia democràtica que ha representat la presència d'una entitat política com a acusació en el marc del judici. Vostès referenciava la presència de Vox com a acusació particular en el marc del judici, i això de fet és una anomalia de la qual sembla que ara molta gent se n'ha oblidat, perquè probablement interessarà que això sigui, per una banda, i per l'altra exigeixen la llibertat dels presos com el retorn dels exiliats i exercir el dret de l'autodeterminació. Són dos punts del comunicat que no vull deixar passar per alt.
Sí, sí. Nosaltres, de fet, hi ha dues persones afiliades al nostre sindicat que van estar fent declaracions al Suprem, cridats per als advocats, i per tant, sabem de primera mà que és el que una organització feixista com Vox doncs tingui el dret d'interrogar-te, i per això denunciem aquest fet, que creiem que mai hauria d'haver estat possible. I per altra banda, òbviament exigim la llibertat de tots els presos polítics i que sigui possible el retorn de totes les persones exiliades.
Doncs demà sabrem més dades d'aquesta vaga a la qual estem tots convocats el proper divendres. Assumpta, li agraeixo molt que ens hagi atès. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
A reveure. Bona tarda. Hi hagia ara mateix a les xarxes socials, en concret a la xarxa Twitter, un tuit, tant se val de qui el feia, d'algú que deia: reunió aquesta tarda de socialistes populars i ciutadans. La intervenció de l'autonomia és imminent. No m'agradaria que tingués raó, però certament tampoc no és... No és descartable la idea. De fet, és una de les qüestions que li vull preguntar al convidat que ja ens està escoltant, és en Joan Martínez, és periodista, escriptor i autor del llibre sobre el 155, un llibre que des de la seva situació explica doncs tot allò que va succeir des de la seva posició, que va succeir a Catalunya durant els mesos que es va aplicar aquest 155. 155, tot el que no m'han explicat. El saludem. Joan Martínez, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Deixem preu per això, que aquesta reflexió que hi hagia jo a les xarxes socials. Ho veu plausible? És a dir, pot ser que això passi?
Bueno, s'està demostrant que en aquest estat pot ser possible qualsevol cosa. Si som capaços de llegir aquesta sentència sense posar-nos les mans al cap, doncs no és descartable que l'Estat tingui també una manera d'aplicar més repressió encara, que sigui l'aplicació de l'article 155 de la Constitució o fins i tot l'estat d'excepció, que són d'aquelles les dues qüestions recurrents que s'han estat parlant els darrers dies. No? Era evident que amb una sentència d'aquest tipus la ciutadania catalana respondria amb la contundència i el pacifisme que ho està fent, no? Una sentència que no és justa i que, per tant, és absolutament desproporcionada, una sentència que està marcada més per la rancúnia i la revenja que no per el que ha de ser l'equitat, no? I la proporcionalitat de la justícia, doncs, provoca la reacció d'una part de la ciutadania catalana i, evidentment, l'Estat difícilment podrà aguantar les imatges que s'estan produint avui durant molts dies. Per tant, situar el 155 o una mesura d'aquest tipus a sobre de la taula és més que plausible.
Porto, bé, des d'abans de començar el programa, des del migdia, pràcticament l'hora de dinar, i també aquestes dues hores que portem d'antena, intentant recordar aquells dies d'octubre, de setembre-octubre de l'any 2017, per intentar saber si la situació que s'està vivint aquesta tarda és paral·lela a la que es podria, a la que es va viure, per exemple, el 20 de setembre a la ciutat de Barcelona, o el 3 d'octubre, tot just després del referèndum. I no tinc prou perspectiva. No sé si vostè la té.
És difícil de comparar-les. Aquella, fa dos anys, quan es va proclamar aquella república que després no es va executar ni es va desenvolupar ni es va articular cap llei al voltant, sinó que va ser quasi un acte simbòlic, doncs la ciutadania era molt festiva, era molt alegre, hi havia moltes ganes. Avui la ciutadania està més enfadada, avui la ciutadania està més en contra del que considera que és un excés per part de l'Estat espanyol, no? Que ha demostrat, doncs, que l'única manera que té per actuar en Catalunya és actuar amb repressió. És a dir, aquí la raó fonamental la va cometre el Partit Popular amb Mariano Rajoy quan va decidir que el problema català l'havia de solucionar la justícia. I aquí ens situem precisament per no tractar els temes polítics a les soles polítiques. I el fet d'aplicar repressió, el fet d'aplicar la presó sobre els líders polítics des d'una part de l'Estat es considera que seria suficient per eliminar l'independentisme i el sentiment independentista i la idea independentista i la postura d'una part important de la població catalana sobre la possibilitat de votar un referèndum de autodeterminació. Tot això s'ha de debatre, s'ha de discutir, s'ha de negociar en una taula. El Partit Popular no va voler fer, tampoc no van voler fer d'altres partits estatals, i aquí ens hi trobem. La comparança entre els dos escenaris, difícil. Avui ja dic que és molt més de rebuig i molt més d'anuig que no fa dos anys, quan hi havia una sensació tímida, però d'alegria.
De fet, quan el presentava, vostè va escriure el llibre explicant, bueno, des d'una posició privilegiada, no?, el que va suposar el 155, dic privilegiada en coneixement, amb dades, no? De fet, vostè va ser assessor del Departament de la Presidència durant el govern de Carles Puigdemont, i per tant va poder veure els efectes d'aquest 155. Aquest anuig al qual feia referència també ve d'això, no? També ve d'aquest empobriment econòmic i polític que ha patit el país durant aquests darrers dos anys i mig.
Bueno, tot és una situació enllaçada. Al final, les manifestacions ciutadanes venen provocades per reaccions davant de situacions que no es consideren recomptes normals, o que no es considera que s'estan actuant en favor del que ha de ser el benestar de la ciutadania. Si barregem el que és un sentiment identitari nacional amb el que és una sentència injusta, amb la situació de crisi actual i amb els moviments que s'estan situant al llarg del país, i tenint en compte que d'aquí a un mes, doncs, hi ha unes altres eleccions, doncs clar, tot això és una bomba rellotgeria, perquè fa que la gent, doncs, al final descansi. I avui l'Estat ha comès una errada, jo crec, des del punt de vista d'aquesta sentència, perquè és la desmesura personificada, és la desproporció excessiva, i això té una difícil justificació. És de molt difícil justificació que la sentència, tenint en compte el que realment va succeir, com va succeir, i el fet que molts mitjans hi ha moltes maneres de veure què és el que va succeir aquests dies. El relat que finalment el Tribunal Suprem ha comprat i ha condemnat, sense pel qual ha condemnat els presos polítics, doncs és difícil, és difícil justificació, s'aguanta difícilment. Per això, i en tot el que comentaves abans, doncs era la situació que provoca que la ciutadania surti al carrer, surti a menuts, i sortir per reivindicar una sentència més justa, una democràcia més equitativa i un avís per navegants, perquè aquestes sentències també el que està marcant són algunes directrius que fa a temes molt, molt delicats, com són el dret de reunió, el dret de manifestació, el dret de concentració, el dret a la llibertat d'expressió. Tot això, aquesta sentència, en diferents parts, ho va recollint i ho va retocant. I l'avís per navegants que pot arribar per Catalunya, que és allò de vigileu qui vulgui intentar-ho de nou, que ja sabrà què li passa, doncs això pot passar també a la resta de l'Estat. Perquè al final qualsevol manifestació, concentració o fet que es vulgui per part de la ciutadania rebutjar a nivell públic, doncs pot passar també que els hi passi com aquí.
Jo ara vull pensar que deuen haver moltes reunions que s'estan produint i que nosaltres no sabem que s'estan produint. Vull pensar-ho, perquè, clar, veient les imatges de l'aeroport del Prat a Barcelona, veient les imatges dels talls a Tarragona, dels talls a Girona, de les concentracions a les Terres de l'Ebre, de com està reaccionant el país i de les mobilitzacions que hi haurà al llarg d'aquesta setmana, em costa molt entendre que no hi hagi a hores d'ara cap líder polític i cap entitat política que no, més enllà del seu interès a les urnes, que no, per d'alguna manera, per sentit comú, no comenci a capitalitzar això i a reconduir-ho perquè segueixi sent pacífic, però evidentment cap a un objectiu clar, que és el que la gent reclama, justícia, llibertat d'aquesta gent i poder expressar-se lliurement, no?
Costa entendre que hi hagi aquesta situació, realment. Costa entendre que els partits no s'hagin abocat a parlar, que els líders no hagin trobat espais per denunciar, però és que és una situació que estem patint des de fa ja molts anys.
Sí.
És a dir, la manca de voluntat de diàleg per part de l'estat espanyol és clara i manifesta en aquesta qüestió. És a dir, és negociació zero, parlar zero. I es pensen que tapant els ulls i no veient la realitat desapareix. I la realitat està aquí. Avui hi ha 12 persones condemnades injustament. Ells poden pensar que a partir d'ara el problema ja s'ha eliminat, però el problema continua estant. Hi ha un problema de relació Catalunya-Espanya que en algun moment s'ha de resolventar i s'ha de solucionar. I en algun moment algú s'haurà de seure en una taula amb una altra i discutir de quina manera es pot trobar una sortida a aquest conflicte. I aquest conflicte va més enllà de les retòriques, aquest conflicte va més enllà del que és la repressió, aquest conflicte va més enllà de la justícia, aquest conflicte polític s'ha de negociar amb una taula política. I dubto molt que s'estiguin fent aquestes reunions que tu comentaves, perquè si aquestes reunions els impossibles o haguessin estat possibles abans, no estaríem avui en la situació que estem, sinó que no hi hauria persones condemnades injustament i no hi hauria mig país atacat criticant aquesta decisió.
Joan Martínez, tindrem opció i oportunitat de seguir parlant. Moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquesta reflexió en veu alta, autor del llibre 155, allò que mai t'han explicat. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure. Doncs aquestes hores d'ara la situació i a més es fa molt estrany. Tinc ganes de saludar a un convidat que ens està escoltant des de fa uns minuts, és l'Arcadi Oliveres, que és president de Fundipau. Arcadi, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Soc soci de Fundipau, però no soc president. Bueno. De manera que gràcies a la presentació, però tampoc es tracta d'abusar de càrrecs. Gràcies.
Escolta'm, és igual als càrrecs, la qüestió és les idees, i en aquest sentit no sé si estàs perplex del que estem vivint avui.
Completament perplex. A veure, no per esperada aquesta sentència és menys injusta. Això és quelcom que es veia venir, que no és altra cosa que la judicialització de la política i l'aire venjatiu que té l'estat espanyol davant de Catalunya, que aspira legítimament a una independència que hauria de ser reconeguda internacionalment. I, per tant, això de voler-ho fer de la força, quan no es pot fer a través de la raó, és quelcom que ens ha d'impressionar, i sobretot si entremig hi ha el patiment de les 12 persones, de les altres que han sigut represaliades, de les famílies respectives i d'un país en general, doncs evidentment han d'estar perplexes.
La situació jo la veig... ara tindrem 12 persones a la presó durant uns quants anys. És veritat que ara tenim moltes persones a l'aeroport manifestant-se. Ja veurem el que som capaços de mantenir-ho durant tot això. Hi ha una reunió a Madrid entre els del PSOE, els del PP i els de Ciutadans posant-se d'acord en la unitat d'acció i aquestes coses. I ja està. I no veig... Saps? No veig... Bueno, potser el 10 de novembre a Catalunya votarem diferent que la resta de l'estat espanyol, però l'únic que ens servirà és per sentir-nos bé a nosaltres mateixos i que ens retallin uns quants milions més de pressupost destinat a infraestructures. Ni Europa està per ajudar-nos, ni res de res. No sé, és una visió una mica pessimista, però...
Sí, és una visió una mica pessimista. Jo diria que el que hauria de representar això és un punt d'inflexió per canviar aquesta absoluta manca de diàleg que hi ha hagut fins ara. És evident que Catalunya ha intentat en més d'una ocasió tenir la possibilitat d'exposar les seves associacions, però el govern central no ha tingut gaire intenció. La Unió Europea, més aviat, apoya, com s'ha vist fins aquest dematí, les resolucions del govern central, i, per tant, a partir d'aquí el diàleg s'ha fet molt difícil. Però quan en els països el diàleg és difícil, hi ha quelcom que s'ha de posar en marxa, i que es diu la mediació internacional. Jo crec que no podem tapar el fet de que hi ha un contenciós important entre Catalunya i la resta de l'Estat. Evidentment, a Catalunya no en pensa igual, i a la resta de l'Estat tampoc, però sí que hi ha aquest contenciós, i val la pena tirar-lo endavant. Pensem que gairebé tots els conflictes internacionals, sigui a Irlanda del Nord, sigui al Líban, sigui en altres llocs, s'ha pogut sempre solucionar gràcies a això. I crec que aquest punt d'inflexió, aquesta situació que explicaves una mica desesperançada, ens hauria de portar en aquest moment aquesta reflexió. Ha arribat el moment de que es busquin vies de solució, tot i que, evidentment, ha arribat el moment de protestar de condemnes injustes i de protestar de judicialització de la política.
Per tant, mediació internacional seria el proper pas, més enllà de seguir el camí judicial que ens permet la norma i que ha d'acabar, acabarà la Haia, com explicàvem ara fa una estona, vés a saber d'aquí quants anys, no? Però una mediació internacional seria el que ara s'imposaria.
Bé, jo crec que tot s'imposa alhora, perquè els problemes, quan són molt entortolligats, no es resolen de sola manera. Hi ha molts caps de fil que s'han de començar a desbrossar. Evidentment, el tema de la qüestió internacional val la pena seguir-lo. Jo amb això tinc una mica més esperança que en el moment, perquè acabo de criticar la postura de la Unió Europea, però pensem que el Tribunal d'Estrasburg no depèn de la Unió Europea. La Unió Europea és una unió d'estats i bastant impresentable, tot seguir dit. Ara, el Tribunal d'Estrasburg no depèn de la Unió Europea, depèn del Consell d'Europa, que és una institució que ja fa anys, de fet, la gent potser no ho sap, però es va fundar abans de la Unió Europea, va crear un Tribunal de Drets Humans, i aquest Tribunal de Drets Humans ha fet alguna que altra condemna a l'estat espanyol al llarg de la seva història. No vull dir que tot siguin flors i violes, però vull dir que ens ha donat una mica més esperança. I també heu esmentat l'Haia, heu fet molt bé, perquè a part d'això les Nacions Unides també tenen instàncies internacionals als que hauria de recórrer. Jo, a on no tinc gens de confiança, és en els països de la Unió Europea, aquest dematí ja s'han tret doncs, les peces, de, les curses de sobre, dient exactament allò que és una feina interna de l'estat espanyol, i per tant, si mai hem pensat en la Unió Europea, podem despreciar-ho, perquè avui en dia, repeteixo, és una institució molt impresentable, però amb el Consell d'Europa i amb les Nacions Unides seria una altra manera de tenir entrada, i això acompanyat de la mediació internacional i, evidentment, de la força reivindicativa dels catalans, que aquesta no s'ha d'apreciar, una força que s'ha demostrat durant molts anys i, afortunadament, sempre de maneres absolutament no violentes i pacífiques, que és com s'han de seguir fent.
Doncs veurem. El que passa que per arribar a aquests tribunals hem d'acabar la via espanyola, i la via espanyola ara entra al Tribunal Constitucional, i aquests ho poden tenir ja marejat durant un parell d'anys. Per tant, la cosa va per llarg.
Bé, es tracta de no parar amb la pressió. Ens haurien semblat molt fa dos anys, i mira per on hi hem passat. Evidentment, qui més són petits són aquelles persones, aquelles famílies que s'han trobat en aquesta situació, però penseu que ja fa 300 anys que Catalunya lluita per la seva independència, i vist amb aquesta perspectiva, i no vull pas doncs, condemnar aquesta gent que estiguin més temps allà, val la pena fer-ho. I si hi ha pressió internacional i si hi ha pressió interna, les coses poden canviar. I, evidentment, les eleccions del mes de novembre no es poden dir una solució definitiva, perquè ja sabem com seran, però poden posar un cop de tensió en aquesta situació.
Arcadi, ha estat sempre i és sempre un plaer reflexionar amb tu d'aquell negativisme, que pessimisme que expressava jo fa una estona. Després de parlar amb tu surto una mica més esperançat. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi
bé. Al contrari, tinguem present que no tenim mai el dret a perdre l'esperança, això que quedi clar.
Vinga, doncs persistirem, com deia Oriol Junqueras avui, amb un missatge que ha canviat des de la presó. Que vagi molt bé.
Molt bé. Una
abraçada. Adéu-siau. I som ja a la recta final del programa. De fet, d'aquí poc més de 3 minuts posarem punt i final a l'edició d'avui, però no volem acomiadar-nos sense saber què està passant al carrer i desplaçar-nos, en aquest cas, a terres gironines, on havia previst un tall a l'autopista AP7, cap allà s'hi dirigia la nostra companya Cristina Cantal. Cristina, estàs a l'AP7 o no?
Estic a la recta final, jo també, eh? Estic aquí al tram de l'autovia, caminant una vegada més. Milers de persones estan aquí tallant, hem aconseguit doncs tallar aquest tros d'autovia fins a arribar al que és el peatge de Girona Sud, que és on hi ha el tall en ambdós sentits de la marxa, i des de CDR Girona doncs ja han anunciat que és l'única convocatòria que hi ha per tallar l'AP7, i després doncs hi ha l'encartellada, com bé dèiem abans, a les 8 del vespre a la plaça 1 d'octubre de 2017.
Ja sentim la gent.
Hi ha ambient aquí. Estan una mica parats, no sé si aquí...
Els cotxes, doncs, si es tractava d'això, no?
Els cotxes, sí. Només la part dreta s'ha tallat, que va direcció a la rotonda. L'altra continua en marxa, però bé, hem aconseguit doncs tallar aquest tram, també el tram de Vilablareig, i ara doncs arribarem a lo que és el tall, l'únic que se'ns acaba el programa.
Bueno, doncs escolta'm, no passa res. En tot cas, que tothom recordi que en els que ens escolteu des de Girona, que sapigueu que s'està duent a terme aquest tall, que l'agència està desplaçant i que serà imminent, és a dir, es produirà a les 7:05 de la tarda, i que, bueno, esperem que sigui festiu i pacífic, com ho ha estat gairebé sempre aquest tipus d'actuacions, Cristina.
Sí, hem vist, hem de dir, 8 furgons policials de la Policia Nacional, direcció al centre de Girona. Ara n'està arribant també un dels Mossos d'Esquadra, suposo doncs que estan preparant l'operatiu doncs per la concentració que hi ha a les 8 del vespre. Els talls ja estan, vull dir que realment ara simplement arriben més reforços.
Cristina, moltíssimes gràcies per la feina, que vagi molt bé.
Adeu, merci.
A reveure, molt bona tarda. Nosaltres anem posant punt i final al programa d'avui. Només recordar-vos diverses coses. Primera, que continua la concentració de milers de persones a l'aeroport del Prat de Barcelona, i de fet, ara ens informava la Isabel que han convocat per passar la nit. O sigui, la previsió és passar la nit a l'aeroport del Prat. De moment porten cancel·lats ja, pel que sapiguem, 15 vols, previsiblement en cauran més al llarg de les properes hores, per tant, sembla que el que pugui passar a l'aeroport del Prat va per llarg. Mentretant, a les 8 de la tarda, convocada concentració als ajuntaments, a les places dels ajuntaments de tot el país, per mostrar la nostra rebuig en aquesta sentència judicial. I des d'aquí, des del FARC, només un prec més, sobretot, que siguem pacífics, que no caiguem a les provocacions i que ens concentrem, ens mobilitzem durant les hores que considerem, però que en tot cas mai ho fem de manera violenta. Demà, a les 4 de la tarda, estarem aquí per tornar-vos a explicar allò que passi al nostre país. Fins demà.
El FARC, el programa mariner de Catalunya.
Dissabte 19 d'octubre, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Mira Miró. Mira Miró, un espectacle de dansa i animació, on les pintures de Joan Miró prenen vida i ens transporten a un cosmo-univers imaginari. Un espectacle per a tota la família, recomanat a partir de 4 anys. Dissabte 19 d'octubre, a les 6 de la tarda, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Jo seré a la vora, seré qui mai et falla. Jo et faré l'escut per quan esclavi la batalla. Jo seré a la vora i qui sempre t'acompanya.
El proper 19 d'octubre, Dia Mundial contra el Càncer de Mama, també donarem la cara. ASC Catalunya contra el Càncer. A la teva disposició, les 24 hores, els 7 dies de la setmana. El 900 100 036.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Podràs gaudir d'un bon dinar o sopar a la plaça. lluvia canta a nosotros, suave y hermoso, y en esta mañana gris y real de otoño. Un gris tristón que se nos cuela por la ventana y una nube de misterio que llena la sala. Y voy sorbiéndote poquito a poco, mientras el tiempo se detiene ante mis ojos. Y voy sorbiendo poquito a poco un jugo de hierbas que ignoro, y de golpe despierta el mundo y bosteza en mi regazo. Despierta el mundo y vibra el espacio, pero a mí me falta tu abrazo. Se te me llegó el viento así, sin avisarnos. Y ahora bailas ahí donde no pueda verte, en una lengua que no pueda hablarte. Y bailas justo ahí donde no queda nadie, en una lengua indescifrable.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.